Doncs passem ara al torn de pregs i preguntes dels grups municipals, que veurem si tenim l'ordre, que no el tinc anotat. Jo tinc apuntat que l'ordre comença per Junts per Sitges, pot ser? Ja el tinc anotat així? Sí. No? Doncs comencem per Junts per Sitges, endavant. 6 minuts, Jaume.
Gràcies, alcaldessa. Bé, aprofito aquest torn de paraules per vincular-ho amb la proposta d'acord que ha presentat la senyora Gasulla en nom de Comuns vers Sitges per tal de garantir l'educació inclusiva, i volem preguntar pel que van denunciar els representants de l'associació AMIS en el passat Consell de les Persones, la pèrdua d'un IFE, dels itineraris de formació específica, d'un curs d'auxiliars en servei de restauració i elaboració d'àpats de l'IES Benaprés. Realment era un tema que nosaltres, Junts per Sitges, no coneixíem, no n'havíem tingut mai coneixement, i que ens va impactar molt, perquè escoltar un pare com et relata la situació viscuda per ell en una situació tan complexa, ell deia de l'oportunitat que Sitges havia perdut de tenir un IFE, el que significava això, que el seu fill feia 2 anys que estava anant a Canyelles, que agraïa molt aquest tema de poder anar a Canyelles, vull dir que tenia aquesta possibilitat, però que l'Institut Benaprés, que és un exemple per tots nosaltres de formació en l'àmbit de restauració i hoteleria, i que hagués tingut una oportunitat de fer un IFE, encaminat cap a la formació en restauració, és una oportunitat perduda que no es pot deixar passar. Per tant, el que demanem és al regidor d'Educació que, sisplau, el departament es posi a treballar, que no ens tornem a trobar en aquesta situació, i que, sisplau, pel proper curs, pel curs 23-24, a Sitges puguem tenir un IFE amb formació específica d'auxiliars en serveis de restauració i elaboració d'àpats. Continuo. Ens van arribar forces queixes el diumenge 30 d'octubre durant la celebració de la triatló de Sitges, perquè es van patir uns talls de trànsit molt intensos que van crear caos, però no només van crear caos a Sitges, sinó inclús a la comarca. El dilluns 31 al matí escoltàvem el programa de RAC1, doncs, que veïns d'Olivella feien arribar les seves queixes per la impossibilitat que van tenir durant unes hores d'arribar a casa seva. Voldríem saber, veure què va passar i com és que va haver-hi aquesta descoordinació. Un altre tema que ens preocupa molt i que afecta una entitat tan viva i representativa com el Casino Prado Sobirense, voldrien saber per quan la liquidació definitiva de la Fundació. Des de quan no reuneix el patronat de la Fundació? Què està passant? Agrairíem tenir informació. També ens ha arribat que des de fa força temps els usuaris les persones usuàries del Pipicán de Can Robert, es veu que ara ja ho tenen com a sistematitzat, fan neteges ells mateixos, atesa la deixadesa que pateixen per part del servei municipal. Ens sorprèn molt perquè recordem aquí que no hem parat d'aprovar modificacions de crèdit destinades a augmentar el cost d'aquest servei, i que ens arribin aquestes queixes, doncs voldríem tenir una resposta. Per altra banda, també ens arriba un tema sobre les dutxes fixes que hi ha als espigons. Aquestes dutxes fixes ens comenten persones usuàries que les acaben de pintar, però sense haver fet cap manteniment previ, havent-hi una gran quantitat de difusors que no funcionen. Ens agradaria saber què està passant. Vull dir, no sabem si és que no funcionen perquè han aplicat el decret de mesures per fer front a la sequera, o és perquè és un tema de que, voldríem saber què està passant. Tinguem en compte, doncs, que a les nostres platges durant tot l'any, doncs, hi ha moltes persones que practiquen esports. Per altra banda, també és un tema que ens preocupa força, que ens han comentat persones que en aquests moments són llogaters dels habitatges de lloguer públic de Sitges. Reben mensualment unes despeses energètiques als els llogaters d'aquests habitatges. Ens hem assabentat que les fundacions que gestionen els habitatges de lloguer tenen una empresa de gestió energètic anomenada Sales Greens que factura a cada persona llogatera despeses de l'acumulador de l'aerotèrmia amb un cost elevat que aquestes persones doncs, en cap moment havien tingut previst. Voldríem saber a veure quina informació ens poden donar en aquest sentit. Per altra banda, també ens preocupa molt, suposo que segur que el senyor Salmerón ho sap i moltes persones i moltes altres regidors i regidores coneixen la campanya de fa 6 anys, tria un llibre. Avui acaba aquesta campanya i malauradament a Sitges no s'ha pogut dur a terme. Per què? Doncs perquè no hi ha cap llibreria que la pugui efectuar. Així com a Vilanova i a Ribes, doncs sí que es pot fer. És una llàstima perquè és una campanya que forma part del Pla de Lectura de Catalunya per al foment de la lectura entre els més petits i que aquests nens i nenes que compleixen 6 anys reben un bonus perquè es puguin comprar un llibre. Fomentar la lectura entre els més petits és molt important i hem de posar, sobretot, a solucionar aquest tema perquè ja és la tercera edició i Sitges encara no hi hem participat. Per acabar, disculpin, voldríem informació, sabent que ja es varen reunir per tal de resoldre la licitació de la llicència del Festival de Jardins de Terramar, voldríem saber com està el tema perquè sabem que ja han acabat els terminis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem a les respostes. Primer el tema del senyor Martínez pel tema de la inclusió.
Gràcies, alcaldessa. Doncs sí, senyora Tubau, va ser una llàstima. No es va perdre, sinó que no se'ns va otorgar, es va sol·licitar per part de l'Institut de l'IES Ben Après. Vam defensar-lo, no va ser possible, tornarem a intentar-ho. Si l'IES ho torna a demanar, nosaltres el recolzarem i estarem darrere perquè aquest IFE pugui ser aquí. Per tant, doncs, des de la regidoria farem els esforços necessaris, com sempre hem fet quan se'ns ha necessitat, per intentar tenir-lo. Gràcies.
Moltes gràcies. El senyor Monasterio tenia la pregunta sobre el tema de la triatló i sobre el tema de Can Robert, d'esports i de serveis urbans.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. El tema dels talls de la triatló, clar, em parla de talls a Olivella o talls per a... Clar, nosaltres no hi teníem res a fer aquí. Això, els horaris dels talls i les zones de tall ho va autoritzar Mossos. I clar, nosaltres aquí no hi pintem res, nosaltres som responsables dels talls que es van fer dins de Sitges, que ja vam intentar que fossin correctes. Una triatló sempre és un problema pel volum de talls que ocasiona, però com vostè comprendrà, i els talls que van fer fora d'aquí, entenc que Mossos té el seu argumentari, normalment són molt restrictius, per tant no ens vam preocupar de què faríem fora d'aquí, perquè normalment ja ho tenen ells molt controlat, i sí que és veritat que hi havia queixes, també hi havia queixes que no eren massa correctes perquè deia que no s'havia informat i 15 dies abans ja hi havia cartells a la carretera, o sigui que també aquí se'n volia enterar, també se n'havia enterat, no deixa de ser que fossin una molèstia. De fet, tenim una reunió amb l'Ajuntament d'Olivella per comentar el tema aquest, però clar, nosaltres no és responsabilitat nostra el dependre només de Mossos, això. Aprofito també per parlar del pipicant de Can Robert. Sí, he parlat amb els usuaris d'allà algunes vegades i ells fan neteges i jo ja els he dit més d'una vegada que quan creguin que la freqüència no és correcta i que tinguin un problema al pipicant, doncs que ens avisin, que nosaltres ja farem aquesta feina. I és veritat que ells són molt voluntariosos i la fan més vegades de la que tocaria, però ja els hem dit que si la freqüència que hi ha no és correcta o hi ha hagut algun dia que ha passat alguna cosa, hi ha una brutícia o el que sigui, que ens avisin, que nosaltres la farem. Gràcies.
Moltes gràcies. Sobre el tema de... Però que ho tenia barrejat. La liquidació de la Fundació, no sé si vol contestar, senyor Salmerón, endavant, perquè és tema de cultura, i, no, i tenia algun alt, i tenia també el tema de les llibreries, que bé que les llibreries, com bé saben, també són una empresa privada, però podem, si no, també pot contestar el senyor
Escolar. Sí, les llibreries, en el cas, contestarà el regidor Escolar, però en relació a la Fundació del Prado, doncs es preveu que el dia 13 o 14 de desembre es pugui tornar a reunir. Estàvem pendents també del registre dels darrers nomenaments que s'han produït dins de la Fundació, perquè hi ha hagut canvis, I per tant, doncs, ara que tindrem aquesta documentació, doncs, ja dic, el dia 13 o 14 de desembre està prevista una nova reunió per poder liquidar la fundació del Casino Prado Sobrensa.
Sobre el tema... Sí, no, i sí que ens hem reunit, jo també volia, perquè jo hi he estat amb alguna, moltes telemàtiques, però és cert que el canvi d'anomenaments de persones també del Prado, doncs la burocràcia és molt complexa i fins i tot, jo m'ho dic, hi havia temes que fins que no estiguessin nomenats per poder signar, doncs porta el seu temps. Per això tenim ara aquesta propera reunió, a veure si finalment podem tancar-ho. Sobre el tema de les llibreries, més que res que des de promoció econòmica, si vol contestar el regidor escolar, i després també del tema de platges.
Gràcies, senyora alcaldessa. Comentar el tema de les llibreries, que tant conjuntament també amb la regidoria de cultura hem estat treballant per ajudar emprenedors que poguessin tornar a tenir aquí llibreries. I puc comentar des d'aquest que properament hi ha previst obrir una llibreria més especialitzada en manga aquí al municipi ara properament, i hi ha una altra llibreria prevista que seria cap al mes de març de l'any que ve. El que sabem que no hi havia aquesta tipologia de comerç al municipi, hem estat treballant per poder que emprenedors poguessin tornar a obrir. I en referent al tema de les dutxes, comentar que tots els serveis que hi ha a les platges són serveis de temporada autoritzats fins a una data. Quan finalitzen s'han de recollir a partir d'aquells elements que tenim fixes, però que són autorització, no són concessió. En principi és quan comencem a realitzar el manteniment, perquè quan comenci la temporada el proper any estiguin en perfecte estat. En aquest cas, tornem a revisar sempre cada inici de temporada l'estat d'aquestes dutxes fixes que hi ha als espigons perquè estiguin en correcte funcionament.
Moltes gràcies, senyora Vigó, pel tema dels habitatges d'HPO.
Gràcies, alcaldessa. Doncs som coneixedors de que hi ha aquestes qüestions en relació a les despeses energètiques. En relació a les despeses fixes, concretament hem demanat un estudi econòmic a les fundacions, per això que tot just ahir vam rebre, per tant, l'estudiarem en els propers dies per tal de poder entendre i millorar el que pertoqui. Sí que és cert que en relació a les despeses energètiques, en un primer moment, ja no pel que fa a les despeses fixes, sinó pel que fa a les despeses d'ús individualitzat, també hi van haver algunes alteracions en alguns comptadors que no funcionaven, que sí que es van poder detectar i s'han resolt aquestes incidències, però ens manca solucionar i trobar alternatives aquests valors fixes que en generen problemes i malestar actualment.
Moltes gràcies. I per tancar, el senyor Salmerón, que ha preguntat sobre el tema del concurs del festival d'estiu. Endavant.
Doncs sí, no, senzillament avançar que si tot va bé, el proper dilluns o el següent, que hi ha Junta de Govern Local, s'aportarà la concessió a la nova empresa que ha guanyat d'aquest procediment que es va convocar recentment. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem ara, hem fet el temps justíssim, passem ara a les preguntes del grup de Comuns vers Sitges.
Moltes gràcies, alcaldessa. Només faré una pregunta molt ràpida que ens ha fet arribar un veí, en deferència a tota la gent que ens acompanya. No cal que tampoc me la contestin immediatament. Li faré arribar també les imatges. Senyor Monasterio, m'adreço a vostè. Avinguda Josep Tarradellas i Joan, número 10. Veïns que es queixen que quan es buiden els contenidors, quan es recullen els contenidors, els camions deixen caure molts residus, els residus sobrants o els que els hi van caient, que després no es recullen ni es neteja el lloc on cauen, deixant el terra molt buit. I no és d'una ocasió o dues. A mi m'agradaria que traslladés aquesta queixa veïnal i generalitzada, no és l'únic espai, a l'empresa, perquè no és un fet puntual. Jo li puc assegurar que hi ha més espais i més contenidors que generen això, que el que queda penjant o el que es queda al terra doncs, no es neteja l'espai. Res més, moltes gràcies.
Moltes gràcies, gràcies per la celeritat. Senyor Monasterio, entenc que farà traslladar i si ha de contestar algun...
Per escriure, sí, sí. No és que els contenidors perdin i tal, sinó que el que passa moltes vegades és que el que es deixa fora, ho hem parlat moltes vegades, el sistema de monooperari dels camions no permet que aquest operari vagi i tregui això. Ja tenim un sistema de recollida del que queda al voltant o del que no es posa dins, però a vegades no s'arriba tot i ens passa això, que llavors ens queda, si s'aixeca el contenidor, moltes vegades va per a sota. També ens hem trobat moltes vegades amb contenidors molt buits i brossa al voltant. És un tema que moltes vegades hem parlat del contracte, que al ser un servei monooperari doncs és conflictiu, no creiem que sigui el més correcte del tot, si no es fa aquesta anticipació abans de fer una neteja al voltant de tot el que no es posa dins. Ho sabem. Gràcies.
Moltes gràcies. Ho traslladem de totes maneres a l'empresa. Els regidors no escrits, senyor Rodríguez. D'acord. Doncs, senyor Tendero, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Miri, la primera pregunta, senyor Monasterio, va per vostè. Al darrer ple vostè em va donar una resposta, o creia que em donava una resposta, que la senyora alcaldessa em va dir que potser era que jo no rebia la resposta que volia, i no rebíem la resposta que volíem. En aquest sentit, li hem fet un registre a l'Ajuntament de Sitges mitjançant l'enllaç que ens van enviar, no? I no cal que em contesti ara, ho tenen per escrit, però sí m'agradaria deixar paler per què no ens contesten. És respecte a la piscina municipal de Sitges. Volem saber quins són els criteris d'inclusió en cada tarifa reduïda de la piscina municipal de Sitges, inclosa la categoria d'altres que ningú ens ha especificat. Volem saber si durant l'exercici 2019-2020 van poder accedir a la utilització de les instal·lacions de la piscina municipal de Sitges persones sense estar al corrent de pagament de la seva quota d'abonat. En el cas de resposta afirmativa a aquesta qüestió, quin criteri es va seguir per permetre a aquestes persones accedir i utilitzar les instal·lacions sent una piscina municipal? Inclús si s'havia arribat a tramitar la seva baixa amb anterioritat. Volem saber si durant l'exercici 2019-2020 es van mantenir actius abonaments de la piscina municipal de Sitges amb condonament de quotes, i en cas de resposta afirmativa, amb quin criteri i quina autorització teníem per seguir aquesta acció. Continuant amb el tema de la piscina municipal, realment la gestió, o sigui, no ha millorat gens amb el canvi ni amb la subrogació d'empresa. El dia 24 de novembre, dijous, una vaga de professionals esportius amb tot el dret a fer la seva vaga i reivindicar allò que creguin oportuns. Es va comunicar als usuaris per missatge de text a les 9:36 del mateix dijous, quan és una piscina que a les tardes, com vostè n'és coneixedor, o sigui, es fa servir per moltes extraescolars dels nens i nenes de Sitges, amb el conseqüent, o sigui, desgavell o transvals, no, cap a les famílies que podien haver d'utilitzar els serveis. Segona pregunta pel regidor García. Senyor García, siempre me dice que hace mucho tiempo que no pregunto cosas a usted. Nos gustaría saber cómo está el tema de la comisión de seguimiento de propuestas de acuerdo. Usted la delegó en junta de portavoces, ¿no? Pero en el día de hoy, en este plenario, hay regidores no adscritos que no asisten a las juntas de portavoces. Con lo cual, o sea, ¿qué solución piensan dar o qué solución van a dar para continuar o seguir adelante con la comisión de seguimiento de propuestas de acuerdo?
Sí, gràcies. En primer lloc, és una sèrie de preguntes d'àmbit fiscal. La primera és a la senyora Almirall, si s'està aplicant, jo pregunto si s'està aplicant la plusvàlua municipal quan una parcel·la té la consideració de solar, en quins casos, i si ens donarien aquesta informació de quants casos. Ho dic perquè hi ha una diferència entre, hi ha molta gent que no ho sap, però el solar és privat i el terreny o construccions privades són construccions privades sobre sòl públic, és de titularitat pública, no? I evidentment en alguns casos no s'aplica l'IBI, en altres sí. I m'agradaria saber, no, l'IBI, perdoni, la plusvàlua municipal en aquest cas. També quines quanties s'han retornat fins a data d'avui i la previsió fins a final d'any per les plusvàlues en aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional. Després, si tenen constància que aquest Ajuntament ha resolt, a través de l'ORGT, de manera contradictòria uns cohereus sobre un mateix immoble i un mateix objecte, i ha cobrat a uns la plusvàlua i als altres li ha retornat, en el mateix cas. També a la darrera reunió que vam tenir, això és per al senyor, no sé, el senyor Monasterio, la pròpia alcaldessa, a la darrera reunió que aquests regidors vam tenir amb els representants de l'Oasis, ens van arribar a comentar que hi va haver una reunió amb diferents regidors fa uns mesos i volem saber si hi va haver algun compromís per part d'aquest govern en matèria sobretot de seguretat i en matèria d'actuacions sobre la via pública, si hi havia algun compromís per part del govern. Després, en quant a les actuacions, volem saber, al senyor Monasterio, si ja s'ha obert algun expedient a l'empresa concessionària de recollida de residus pel tema de l'abocament del Parc Natural de Garraf. Portem des del mes d'agost esperant, vostès ja van avisar que iniciarien accions i encara no coneixem cap acció, no? I finalment, la situació del Club Natació Sitges, saber en quin estat es troba les negociacions, quina idea té el govern i si veuen alguna viabilitat. Gràcies.
Moltes gràcies. Sobre el tema piscina municipal, no sé si és per escrit i no sé si tenia algun punt més el senyor Monasterio, perquè aprofita, de sobre el parc de Garraf, que no és considerat parc natural, i alguna cosa més que tenia, no? Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Senyor Tendero, el tema aquest de la piscina, de veritat que sembla... no l'acabo d'entendre. De les preguntes que ha fet avui, en tota la documentació que ens va entrar, que ja li vam demostrar que havíem respost, no n'hi ha cap d'aquestes preguntes en les instàncies que va entrar. No, vull dir, així de clar li dic. Vostè entendrà que aquests fets delictius que posava damunt de la taula no es poden permetre. Per tant, entenc que no s'han permès. Si m'està parlant de deixar entrar gent que no té la quota en funcionament, que s'han donat quotes de baixa... Vaja, no ho he entès. Em pregunta si es deixa entrar a la piscina gent sense pagar, això per mi és un fet delictiu, però que això, totes aquestes preguntes, no estaven en cap de les instàncies que va entrar. Cada vegada que parlem del tema surten coses noves, però ja li vam demostrar que els havíem contestat totes les instàncies que ens havia entrat. Li vam demostrar amb dies, hores i tot plegat. Això que m'està dient, faci'ns-ho arribar i ho averiguarem. A mi no m'ha arribat. Si em passa el número d'instància, la buscarem i tal. Però 4 setmanes era el ple passat. Vol dir que va entrar abans del ple passat? Vale. Molt bé. Insisteix en el canvi d'empresa. No hi ha hagut cap canvi d'empresa. L'empresa matriu de l'empresa concessionària ha canviat de nom, però no hi ha hagut cap canvi d'empresa. No torno a insistir que no hi ha hagut cap canvi d'empresa. En el tema que parla de la vaga, usuaris em van informar que s'havia avisat el dia abans i no era una vaga de la piscina, era una vaga del sector dels monitors d'això. No era una vaga d'aquesta piscina, era una vaga del sector. Si ho dic perquè quedi clar que no era una vaga d'aquesta instal·lació, sinó que era una vaga del sector. I es va avisar el dia abans. Jo també em vaig queixar que s'avisés amb tan poca antelació, però era un tema dels treballadors. Dels treballadors del sector, no dels treballadors d'aquesta piscina, d'aquesta instal·lació. I ens vam queixar que ho fessin només un dia abans, però era un problema del sector i passa amb aquest tipus de vagues. Seguint amb el tema de l'Oasis, tornem amb el tema de la problemàtica que hi ha en l'Oasis, perquè no és via pública. Tota la part interior, clar, jo si vaig allà i faig una intervenció en aquesta zona...
De totes maneres, això també ho puc contestar jo, perquè s'han reunit amb nosaltres i amb el regidor.
Doncs li deixo a l'alcaldessa.
Per tema seguretat, eh?
Li deixo a l'alcaldessa aquest tema. En quant a l'abocament al Parc Natural del Garraf, no hi ha cap abocament al Parc Natural del Garraf. Tornem. Nosaltres estem apretant a l'empresa amb aquest tema, però no hi ha un abocament al Parc Natural
del Garraf.
El Parc
de Garraf, que no és natural.
Que a més no és un parc natural. No és natural. És un parc, però no és natural. És gestió de la Diputació. I en quant al tema de la connotació, seguim nosaltres preparant la manera de poder liquidar el consorci i de poder donar sortida al connotació. Ja ho saben i saben que estem treballant i tal. Doncs és el que li puc explicar.
No interrompin, sisplau, perquè és que llavors no complim amb els temps. Nosaltres no interrompem quan parlen, a les respostes no interrompin. Acabat el tema aquest, perquè no tindrem temps de contestar amb tothom. Amb els veïns de l'Oasis ens hem reunit més d'un cop, però una de les vegades que ens vam reunir, que estava també el regidor Martínez, per si de cas també ho expliquem, hi havia una problemàtica molt greu i està costant molt perquè hi ha molta gent molt sense sostre, hi ha moltes vegades gent que es reuneix allà. És veritat que l'Oasis és un terme, és un terreny que hi ha una problemàtica perquè és privat i per tant nosaltres hi ha moltes coses que no les podem fer, però amb seguretat sí que precisament es va fer i s'ha fet uns dispositius especials que hi van especialment allà en unes hores concretes i tal per intentar dissuadir que allà no es congregui gent, i és cert que segueix, va millorar molt perquè hi havia hagut uns problemes molt greus, però encara tot i així la policia, doncs, tal com ens va dir, ens vam reunir amb els veïns i amb l'inspector i els van explicar exactament els dispositius que portaven a terme. Ens quedava per contestar encara el tema de la senyora Almirall sobre la plusvàlua i acabem amb el senyor García sobre el tema de les propostes d'acord. Senyora Carmen Almirall.
Gràcies. Dues de les preguntes que vostè m'ha fet li hauré de contestar per escrit perquè no tinc un coneixement en aquest moment concret. Sé que s'estan fent les devolucions, tinc constància d'alguns imports, però li voldria contestar per escrit amb la seguretat i sobretot preguntar quina previsió tenim de devolucions, perquè encara tenim algunes devolucions pendents. I pel que fa al tema dels solars, doncs, li contestarem per escrit perquè ho ha de consultar amb l'equip tècnic. Pel que fa al tema que vostè comentava, si en tenia coneixement, doncs li he de dir que he tingut coneixement avui mateix, perquè el senyor Cerdà ho ha comentat amb els treballadors municipals i aquests m'han traslladat. Sí que és cert que ens va adreçar un correu, però en aquest correu jo no vaig... D'entrada, primer, ja vaig interpretar que tenia una cita amb personal nostre. I d'altra banda, en el correu jo no vaig interpretar que la situació que es produïa era aquesta, que hi havia hagut una resposta contradictòria en una mateixa situació. Amb una persona, l'organisme li havia donat una resposta i en un mateix espai li havien donat una altra resposta. És evident, doncs, que revisarem què ha passat. Sí que és l'organisme el que respon, però nosaltres som responsables d'aquests cobraments o d'aquestes devolucions. Gràcies.
Moltes gràcies. I per tancar, el senyor García, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Sí que és cert que van acordar que es faria la comissió de seguiment de les propostes d'acord a la Junta de Portaveus i per la situació actual no, n'hi ha dos grups que ja no són a la Junta de Portaveus, però estem treballant al gestor d'expedients inter de l'Ajuntament perquè des de l'annexa puguin tenir accés a tota aquesta informació i al seguiment de les propostes d'acord en temps real.
Moltes gràcies. Doncs passem a l'últim regidor. Senyor Rubí, endavant.
Sí, moltes gràcies i molt ràpid. Si m'ho permet, l'alcaldessa, és una pregunta dirigida al senyor Terrado, que li demano, senyor Terrado, que me la contesti per escrit. Ràpid. Com tenim el tema del projecte del passeig de les botigues, de la remodelació? Simplement això. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies per ser tan curt, perquè tenim molta gent avui esperant per fer preguntes. Doncs respondrem aquesta pregunta per escrit. Doncs finalitza aquí el ple i ara passem a les preguntes del públic. Tenim quatre preguntes que ens les han fet arribar per escrit. Per tant, si hi ha algú que no ho ha fet arribar per escrit i vol parlar, quan acabin aquestes quatre preguntes es pot dirigir i podem fer la pregunta. Aquells que vulguin preguntar, digueu el nom, si representeu en algun col·lectiu, digueu en quin col·lectiu, i donem un temps aproximat d'uns 30 minuts d'exposició. Per qui ja ho sàpiga, feu l'exposició, si és d'algun regidor o jo mateixa, que podem contestar, però no hi ha rèplica. Així que jo us anomenaré perquè el tinc per ordre d'arribada de les peticions que hi ha hagut. Primer tinc el senyor Manuel Lloret Zaragoza. Zaragoza. Doncs aquí al micro. Diu si vens en nom teu, en nom d'algun col·lectiu, en nom personal. Propi. Molt bé. Endavant.
Val. Una pregunta per al regidor d'Educació i poso en context a la sala. En el procés d'admissió del 2019, el meu fill gran no va ser admès a l'escola Miquel Utrillo per sobredemanda. Van ser 26 nens que en total que van ser reassignats a segones opcions públiques o en aquest cas a la PIA. A nosaltres ens va tocar el Maria Osó, quan vivim al davant de l'Utrillo i jo treballo al costat. A més, que Sitges sigui o zona única, ens ha suposat que ens hem de costejar el servei de bus per anar a l'Utrillo. En els darrers dos cursos hem estat intentant sol·licitar l'admissió a l'Utrillo, però degut a diferents motius com el creixement demogràfic de Sitges, les matrícules i les matrícules vives i la manca de previsió de places i grups, no ha obtingut plaça, fins i tot sent el primer de la llista d'espera en el curs 2021-22, cosa que ens ha desesperat molt. En el procés de descolarització d'aquest curs havien d'escolaritzar el nostre fill petit i van sol·licitar les places per a l'escola Miquel Utrillo. El resultat va ser que el fill petit sí que va aconseguir plaça, però el gran no. Al setembre, una vegada acabat el procés ordinari i en l'esperança que algú hi hagués alguna baixa i generar una vacant, ens hem trobat que tenim un fill a cada escola. Per aquest motiu he realitzat diverses instàncies al regidor d'Educació demanant que augmenti la ràtio del curs del meu fill gran per reagrupament familiar. La resposta ha sigut merament tècnica. I no calia, perquè com a cap d'estudis de l'Institut ja en conec ben bé la norma. Val? I cal, no cal que allargui més la meva intervenció sobre el patiment que ha provocat a famílies de primer d'ESO i P3 tot aquest procés d'admissió. Demanava ajuda i empatia per la meva situació familiar. Sabeu com és el dia a dia de l'organització de les entrades i sortides de les dues escoles a la mateixa hora, separats 3,5 quilòmetres? Què faria vostè si tingués les dues filles separades? Li recordo que aquest ajuntament té signat el pacte contra la segregació escolar del síndic de Greuges. I entre les actuacions que ens menen, el regrupament familiar no es pot considerar com un motiu tipificat per no augmentar la ràtio del curs. És una excepció per la qual cosa podríeu fer que el meu fill Jan es matriculi a l'Utrillo. Durant aquests quatre cursos hem vist com el fet de viure a Sitges durant el curs... Durant aquests quatre cursos, veure com alumnat que ve a viure a Sitges durant el curs i s'escolaritza a l'Utrillo, al curs del teu fill i el del costat de casa, et passa per davant, encara que tinguis el germà, és molt trist i desmoralitzador. I sabeu que no em puc esperar al procés ordinari del curs vinent, perquè el motiu de la matrícula viva, com ha estat passant, mai hi haurà vacants lliures i continuaré tenint els germans separats. A Sitges hi ha una sobredemanda que no s'ha pogut gestionar ni la taula mixta de planificació ni l'oficina d'escolarització. Heu tingut un bon control ni gestió. I fins i tot he hagut de suportar xerrades on heu mal informat sobre si n'hi ha dues escoles que són escrites a un institut i dues altres a un altre. Quan això és mentira, totes són escrites als dos instituts. Tot el que he dit avui us ho tornaré a enviar per instància electrònica per tal que pugueu actuar i revestir aquest malson. Així doncs, davant d'aquest ple municipal li demano que es comprometi a ajudar-me ja demà i esta setmana o quan sigui, el més aviat possible. Gràcies.
Moltes gràcies. Per respondre, el regidor David Martínez, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, senyor Lloret, és el Departament d'Educació, jo li contesto, de la Generalitat de Catalunya, que aplica i desplega el procediment d'admissió d'alumnat als centres amb la participació i la consulta dels ens locals. D'acord amb el conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sitges, com bé sap, per la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització, l'Ajuntament no té competència d'assignar les places escolars del municipi. Únicament pot fer tasques de gestió, informació i acompanyament a les famílies en el procediment d'admissió als centres del Servei Educatiu de Catalunya des de l'OME. Segons l'article 3 del Decret 11/2020 de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, el procediment d'admissió es regeix pels principis generals establerts en els articles 2 i 42 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol d'Educació i pels principis ordenadors de la prestació del servei educatiu de l'article 43.1 de l'esmentada Llei d'Educació, així com pels principis establerts a la legislació orgànica. L'oferta pública inicial de les places i final de places vacants per la preinscripció del curs 22-23 de primera primària de l'escola Miquel Utrillo va ser 0 places. Aquesta oferta, tal com estableix la normativa, va ser degudament publicitada pel centre mitjançant el seu taulell d'anuncis i la seva pàgina web. En coneixement de l'oferta de places pel curs 22-23 de l'escola Miquel Utrillo i en ús dels seus drets, va ser decisió de la seva família presentar sol·licitud de preinscripció als dos menors indicant l'escola Miquel Utrillo com a única opció. En aplicació de la normativa vigent, el dret de preeminència per l'escolarització conjunta dels dos menors és aplicable a l'escola Maria Usó, donat que el seu fill, Jan, està escolaritzat en aquesta escola, com bé ha dit, des de I3. I la seva escolarització atorgava 50 punts pel barem per assegurar l'escolarització conjunta dels dos menors. La normativa vigent estableix que tant en el període de preinscripció com en el d'admissió, l'assignació de places escolars es porta a terme en funció de les vacants disponibles. I el motiu de la no assignació del seu fill Jan a l'escola Miguel Utrillo es va fonamentar en els fets següents. El menor ja tenia una plaça escolar d'I3 a l'escola Maria Usó. El seu fill Jan ocupava el cinquè lloc a la llista d'espera des de la seva publicació en data 10 de juny del 2022 fins a la seva vigència, la qual finalitzava el 2 de setembre del 2022. Per tant, l'escola Miguel Utrillo no disposava de vacants a nivell, del nivell sol·licitat i ja es trobava sobre ràtio. i en el cas d'haver-se aplicat el 10% d'increment de ràtio permès per normativa, en Jan no hagués pogut optar o obtingut plaça a l'escola Miguel Utrillo, atès que el menor, sumat als 52 alumnes ja escolaritzats al centre, hagués estat el número 57 en ordre de prelació per un màxim de 55 alumnes permesos entre les dues línies d'escola. No hi ha hagut, a més, cap assignació per matrícula viva a primer de primària de l'escola Miguel Utrillo. Aquesta resposta que li he donat és la que se li va fer arribar a la segona instància que va fer i està feta en el mateix sentit que la primera, que responia a una altra petició, com vostè sap, igual. Realment ens creu que es trobi en aquesta situació. És una situació que lamento, però és una situació que no depèn de nosaltres en aquest sentit. Si s'hagués, com he dit, escolaritzat el seu fill petit, sí, a l'escola Maria Usó. Per tant, doncs, entenc que, com he dit, sent docent i sent cap d'estudis d'un centre educatiu i sabent doncs, com funciona el procés d'admissió dins els centres educatius, doncs, se creu que es trobi en aquesta situació, doncs, entenc per una mala decisió. Ajudar-lo en tot el que podrem, però nosaltres com a regidoria d'educació no som qui assignem els... no escolaritzem o no assignem als centres educatius els infants de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem ara a la segona pregunta que ens han fet per escrit, que l'ha presentat Maria Lara de Roa López. Endavant. Digues, si us plau, el teu nom i amb el col·lectiu que vens per la gravació, també que quedi.
Em dic Miriam Roig i vinc amb nom de les, parlo en nom de les treballadores de les llars municipals de Sitges, el Cerculet i la Moixiganga. Ens tornem a veure després de 15 anys i aquí seguirem fins que la gestió de les escoles bressol municipal de Sitges, un servei públic, continuï sent de gestió privada. El comunicat actual diu: les treballadores de les llars d'infants municipals de Sitges volem denunciar públicament la situació en la qual ens trobem des de fa molts anys, situació que empitjorarà malauradament amb el redactat i contingut del nou plec de condicions, malgrat hem fet arribar a la regidoria totes les errades i mancances que avui denunciem públicament. Fa molts anys que reivindiquem una educació de qualitat, amb reduccions de ràtios, amb més recursos en personal, amb inversions en projectes i amb millores en el manteniment de les instal·lacions, com es fa amb la resta d'escoles del municipi. Però Sitges va en sentit oposat al que caldria fer de manera urgent. Seguiu sense entendre com d'important és la cura dels infants de 0 a 3 anys. Malgrat tots els experts ho ratifiquen constantment i molt especialment en els temps que estem vivint, on més que mai cal invertir en educació com una eina d'igualtat social de progrés. Teníem l'esperança que un govern dit d'esquerres defensaria l'educació de qualitat més que cap altre, però després de tants anys continuem patint la manca de responsabilitat i d'implicació d'aquest Ajuntament en aquesta etapa tan important, on es construeixen les bases de la personalitat, de l'efectivitat, del vincle social i personal dels nens i nenes i que marcaran les seves vides futures. I quina proposta fa aquest Ajuntament vers la nova licitació del servei de llars d'infants? Senzillament una proposta que entén les llars d'infants com un negoci i on empitjoraran i de quina manera les condicions de treball, els recursos, els materials, els suports necessaris que ja fa massa temps que demanem. Esteu empobrint una etapa clau en el desenvolupament dels infants, una etapa en creixement constant, una etapa vital, fonamental. La principal tasca de les educadores és acompanyar els infants i les famílies en el creixement dels seus infants amb acolliment, confiança i professionalitat per oferir-los els espais, els temps i les condicions on puguin créixer i desenvolupar la seva personalitat. Cap expert qüestionaria la importància del 03, però sembla que aquest equip de govern i molt especialment la regidoria d'Educació pensen el contrari. Tot i fer saber el nostre malestar i la situació que vivim des de fa molts anys, no voleu trobar solucions. Després de moltes reunions, any rere any i licitació rere licitació, ens demostreu una vegada més la mancança de responsabilitat, d'implicació i de conscienciació del que és el 03 i el poc valor que doneu a aquesta etapa. A data d'avui encara no hem vist la nostra alcaldessa de visita a les nostres llars. No devem ser prou important, segurament. Sort entenen els nens i nenes de Sitges dels projectes que anem fent a les llars d'infants, amb la nostra voluntat i professionalitat, i que ens han fet créixer gràcies a la implicació i compromís de les persones que hi treballem diàriament. Som professionals ben formades i amb molts anys d'experiència, que amb pocs recursos hem fet possible els grans projectes de les llars d'infants del municipi, un model fins fa poc exemplar per altres municipis. Però ara vostès ens tornen a deixar clar que els és ben igual tot això, només importen els diners que costem. Amb el nou plec de condicions, aquesta situació ja és insostenible i avui diem prou. No acceptarem ni tolerarem una nova licitació plena de mancances i errades i que ja heu fet pública, ni acceptarem que permetreu, tolereu i aproveu discriminacions laborals i salarials entre les treballadores de les llars, on ni tan sols es contempla dotar de més recursos ni personals ni materials, en moments molt difícils on més que mai cal invertir. Un plec de condicions que permetrà desigualtats laborals que afecten directament a les treballadores, sous congelats des de fa anys, discriminacions laborals i salarials dintre del mateix equip educatiu, priorització de la promoció de les treballadores que cobren a conveni en prejudici del personal amb més antiguitat, esquerda salarial en un sector feminitzat. En definitiva, una feina on les condicions salarials són molt precàries. Facin números, facin licitacions i plecs amb condicions reals i dignes, adaptades al món i la societat que vivim, no en segles passats. El futur de Sitges està a les vostres mans. Al regidor li volem dir que està a les seves mans canviar la situació actual perquè no és només responsabilitat de l'empresa, sinó de tothom. Continueu sense voler escoltar-nos. Si de veritat creuen en que l'educació és cabdal, demostrin que és així. Penseu en els infants, famílies i també en les treballadores i les seves famílies. Volem viure dignament. És aquest el futur que voleu pels nostres infants? Un futur on les persones que els estimem i cuidem patim unes condicions de treball indignes que ens empobreixen any rere any. És això el que voleu? Doncs nosaltres pensem que no ens ho mereixem i sobretot no s'ho mereix ni Sitges ni les seves famílies. Prou d'excuses i prou de dir-nos que sortim cares a l'Ajuntament. El que realment sortirà car és que no invertiu en educació. Volem una educació digna i de qualitat. Volem treballar en unes condicions dignes que no ens empobreixin cada any. Ja n'hi ha prou.
Moltes gràcies. Per respondre, el regidor David Martínez, d'Educació, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bueno, bona tarda a totes. Bueno, abans de començar, explicar els motius pels que no podem atendre, diguem-ne, o pel que estan vostès disgustades, no? I la demanda que ens fan. Dir-los primerament que ens preocupa i molt el fet que la nostra comunitat educativa estigui ben cuidada i les llars d'infants no en són pas una excepció. Penso que des de que vaig entrar a ocupar el càrrec de regidor, per això em sap greu certes declaracions, doncs tenia molt clar, així com el govern, que una de les coses que s'havia de fer era tancar primer el procés de sentències que portava més de 10 anys arrossegant-se i que era una intranquil·litat per part de les educadores i que finalment es va aconseguir doncs pagant 1,4 milions d'euros, per tant, un tema capdalt important que es va tancar. També hem estat al seu costat acompanyant-les en tot el que han necessitat i també, com saben, doncs es va fer un estudi de municipalització que el govern tenia dins el pla d'acció municipal per tal de saber si era viable dur-lo a terme, cosa que tractat internament a nivell tècnic doncs a dia d'avui es va concloure que no és possible a dia d'avui. Pel que fa a la licitació que comenten i que hem estat treballant, ja que sí que és cert que ens vam reunir i bueno, que està en marxa, comentar-los doncs, que hem escoltat, ens hem assegut i hem parlat dins internament de les peticions que vostès ens han fet. Recordo que també bueno, vam reunir amb l'alcaldessa i pel que fa al tema del sou, doncs, dir-los que tot i que a vegades la voluntat política és una, finalment acaba doncs, imposant-se la realitat tècnica. Llavors jo el que voldria és explicar que aquesta licitació no contracta en aquest cas educadores, sinó que contracta empreses de servei. I ho poso i ho explico perquè és important. Per tant, la relació laboral en aquest cas és amb l'empresa i no amb l'Ajuntament. No? Comentar que no podem solucionar via plecs una situació doncs, del sector que ve provocada pel seu propi conveni col·lectiu i que realment entenc que s'hauria de treballar i de millorar, com en molts altres sectors, com abans s'ha parlat el tema de les piscines, I com comentava, doncs el que s'haurà de fer, hauran de fer, és negociar la revisió del conveni. Si això es produeix, doncs aquest aniria a càrrec del contractista, ja que forma part del risc i ventura inherent de tots els contractes. No? Tampoc no es pot incloure als plecs una revisió salarial, perquè, com he dit, nosaltres no contractem empleats, en aquest cas educadores, sinó que el servei de la gestió de les llars d'infants és el que a nosaltres es contracta. És cert que hi ha una diferenciació salarial entre el personal que treballa a les llars d'infants, malgrat que tot el personal té la mateixa categoria professional i que exerceixen les mateixes funcions. I això és fruit d'un procediment judicial, com bé saben, de fa molts anys, i que amb el temps doncs, totes les educadores acabaran cobrant el mateix, ja que el complement és absorbible i no revaloritzable. Espero que aquestes consideracions hagin aclarit els motius, que ja veig que no, pels que no podem atendre, malauradament, a dia d'avui, aquestes demandes que aquí i en reunions anteriors ens han sol·licitat. Sí que dir-los doncs, que seguirem al seu costat, com sempre hem fet, treballant perquè les seves condicions i necessitats pel que fa al dia a dia de la seva magnífica tasca educativa, doncs, tan important per a la nostra societat i sobretot per a les nostres famílies i els infants més menuts, sigui la millor possible, i perquè també, com bé saben, per això també, segons quines declaracions tampoc m'agraden, he viscut molt de prop la situació delicada i complicada que heu viscut durant molts anys, perquè n'he sigut, diguem-ne, part directa afectada perquè la meva família doncs, s'ha vist implicada a nivell laboral i a nivell de regidoria, en aquest cas. Per tant, doncs, empatia tota. I dir també que, com deia l'exposició que ha fet la representant de la vostra, doncs, que valorem moltíssim la vostra feina. En sóc coneixedor perquè, a més, les meves filles han anat a les dues llars d'infants, una a cadascuna, per tant, sé la feina que feu, sé la feina que és molt, molt complicada, molt difícil, amb els mitjans que teniu, i realment entenc que, o entenem, doncs, que el sou, en aquest cas, és molt important, també les condicions de treball, però el sou és realment el que permet no, ens viure el dia a dia i arribar a final de mes i poder tenir una tranquil·litat econòmica familiar. No? Per tant, doncs, aquestes són les exposicions. En tot cas, estem oberts a seguir parlant, a tornar-nos a trobar, si cal, i ser els vostres interlocutors com hem estat també de cara a l'empresa. Gràcies i ja està.
Gràcies, regidor. Només voldria afegir que, a veure com ho puc explicar clarament, aquest és un dels altres temes que quan vam arribar en aquest govern ens vam trobar, un arrastrament de fa anys i panys d'una gestió doncs, molt mal feta, d'un deute històric que hi havia aquí, una empresa, vam pagar 1 milió d'euros a l'empresa per liquidar, perquè no us fessin... no us assetgessin, diem, sempre dient és que ens deuen diners, vam pagar 1 milió d'euros per això que es anava arrastrant, licitacions que no es presenta ningú o que no funciona, vull dir, realment, no diré jo mai de la vida que ha estat un camí de roses i que funciona bé. No, és un problema. Per això nosaltres, la primera cosa que vam fer, com ha dit alguna, com a govern d'Esquerres, vam dir anem a municipalitzar les llars d'infants, vinga, fem un estudi per municipalitzar-les. I aquest estudi doncs, va sortir molt negatiu. O sigui, en el sentit, no, que el podeu veure, en el sentit de que som una administració pública, vull dir, a mi ja m'encantaria municipalitzar, evidentment, i que les llars d'infants fossin municipalitzades, però la nostra secretaria, la nostra intervenció, doncs ens van fer informes negatius de que l'Ajuntament de Sitges, almenys ara per ara, no podia municipalitzar les llars d'infants, no ho podia fer, per tant, hem tingut que tornar a fer una altra licitació, perquè aquest és el nostre deure, nosaltres sí que hem de donar el servei als infants, nosaltres hem de licitar-ho amb una, que les condicions són millors i que s'han treballat i que no són encara millors, segurament, penso que és per 2 anys no? aquesta nova licitació i tornarem a estar igual i es tornarà a presentar la mateixa perquè a més no es presenten empreses perquè segurament doncs, tampoc deu ser o un negoci o tenen molts problemes i també és veritat tenir un conveni col·lectiu que és
que és dolent, és veritat, com altres sectors, desgraciadament. Aquí a Sitges, deixeu-me fer una puntilla, molta gent es queixa dels treballadors en l'àmbit turístic i estan molt millor que altres sectors. I els pitjors sectors que hi ha de convenis, o almenys és el que jo estic veient últimament, és els infants i els grans. Són dos col·lectius que tenen uns convenis col·lectius de treballadors molt desastrosos, sincerament. Vull dir, llavors nosaltres podem fer el que legalment podem arribar, tant de bo, evidentment, pels nens hauríeu de tenir les millors condicions laborals possibles, perquè esteu atenent els nens precisament en els anys que és més important a la vida d'un nen, que és els anys més importants, de 2 a 3 anys és quan els nens es desenvolupen. Per tant, nosaltres fem el màxim possible dins de les nostres capacitats legals i tant de bo arribi un moment que tinguem uns informes positius i ens diguem, vinga, anem a municipal les llars d'infants i les portem nosaltres. A dia d'avui els informes han estat negatius i evidentment nosaltres no podem fer, si la llei no ens ho deixa fer, no podem fer, fins allà on podem arribar. De totes maneres, seguint amb la porta oberta, de seguir parlant, de seguir millorant les condicions al màxim possible, perquè entenem que han de ser així. Només volia dir aquesta puntilla. No hi ha rèplica, però vinga, va. Doncs això ho hem de dir al departament tècnic, al departament que ho fa, i si cal s'ha d'obrir un expedient si es fa malament. Això estic d'acord, això estic d'acord. Però també que sapigueu que tots els expedients de licitació no els fa una persona i es queda tan ample. Passa pels juristes, passa pels economistes, passa per tot un lloc. Doncs si hi ha qualsevol cosa que estigui mal feta, passa per un control després. Però si hi ha alguna cosa que els tècnics han fet malament, evidentment que s'han d'evidenciar i s'ha de dir. Pues sí, pues s'ha de dir, doncs s'ha de dir.
El normal que no es presenti ningú és que amb aquest ple, l'empresa no guanya res, o sigui, treballa gratis.
Qualsevol errada que hi hagi passa per una secretaria i per una intervenció que ells són els garants, els que donen fe. No, vull dir, és que encara no finalitzat, crec jo, Encara estem a punt de finalitzar-ho. Vull dir que si hi ha algú, sí, doncs, però si hi ha algú, doncs evidentment que s'ha de solventar. Passem a la següent pregunta, que és de la Laura Pascual Pérez. Laura, endavant, digues el nom, si vens per algun col·lectiu o no, perquè es quedarà gravat.
Bueno, després d'això, la meva queixa. Em dic Laura Pascual i vinc amb la meva representació. Bueno, bàsicament he volgut venir aquí una mica per preguntar sobre els plans que té l'Ajuntament per Can Robert. Nosaltres vivim a la confluència dels carrers Lola Anglada amb Víctor Balaguer i bueno, ens vam traslladar fa 3 anys amb molta il·lusió i pensant que vivíem davant d'un parc pues una mica centre al parc de Sitges, però realment bueno, és un parc que fa pena en molts sentits, per resumir-ho, i, bueno, i ens agradaria saber quins són els plans de l'Ajuntament perquè, per exemple, la parada dels autobusos, la parada oficial dels autobusos de Sitges es troba just enfront de les residències i nosaltres enteníem que hi havia un pla general on es pensava de moure aquest parc d'autobusos, aquesta parada d'autobusos que és la principal de Sitges, doncs a una altra zona que no molestés. Però bueno, han passat 3 anys, després de moltes queixes de molts veïns, seguim patint les molèsties que provoquen tenir els autobusos parats amb els motors encesos durant l'estiu. L'Ajuntament ha posat algunes senyalitzacions que els autobusos no respecten i bàsicament ens passem l'estiu baixant a baix i barallant-nos amb els conductors perquè parin aquests motors, perquè realment a nivell de soroll i de contaminació doncs, bueno, té un impacte directe amb les nostres vivendes. Això com a punt número 1 en la meva llista. Després l'altra cosa que també vam demanar a l'Ajuntament, que pensàvem que seria una cosa fàcil d'arreglar, és el gual d'entrada a aquest pàrquing. És un gual que està molt pronunciat i bueno, els cotxes es deixen els motors allà directament. Aleshores, durant l'estiu, que vius amb les finestres obertes, doncs nosaltres saltem de les cadires dels nostres menjadors cada cop que un cotxe entra pues, a una velocitat superior, bueno, superior és que té que bàsicament entrar quasi parat per no fer soroll.
no és que vagi ni a 50 ni a 60, és que ha d'entrar realment a poc per no donar-se contra aquest wall. I nosaltres enteníem des de l'Ajuntament que era una cosa la llista de modificacions, però van passant els anys i això no s'arregla. I la tercera cosa és les ubicacions dels contenidors que es van posar a l'any 2020, que van, diguéssim, al llarg del carrer Víctor Balaguer, junts al davant d'aquest parc. I bueno, l'Ajuntament va fer una reubicació de contenidors i realment les ubicacions tenen un impacte directe doncs, en les nostres vides. És a dir, nosaltres ens han posat una bateria de contenidors just davant dels nostres edificis, els quals cada vegada que venen els camions a recollir les escombraries en els mesos d'estiu ens entren bafarades de pudor escombraries, però només això és l'horari d'aquests camions, no respecten que han de passar doncs, després de les 8 del matí i òbviament les molèsties de la mateixa recollida d'escombraries en la qual els mateixos veïns doncs, van a tirar les botelletes de vidre després de les 10 de la nit a l'estiu i bueno, és una molèstia gran per tots els que vivim per allà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Li respondrà el regidor de Serveis Urbans, senyor Monasterio, endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda, senyora Pasqual, ja ens coneixem, ja d'aquests temes ja n'hem parlat alguna vegada. Li faré diferents comentaris a cada una de les seves preguntes. En quant al tema del wall d'entrada del pàrquing, és un tema que ja feia molt de temps que el portàvem entre mans i fa cosa d'un mes i mig ja l'hem posat en calendari i no li vull donar una data, però no trigarem gaire a reparar-lo perquè si realment aquella entrada és molt alta i quan la gent va més de pressa del compte doncs, normalment impacta allà i fa molt de soroll. Per tant, entenem que això en un parell de mesos com a molt ha d'estar solventat. El tema dels busos, sí que és veritat que els busos no poden estar allà parats amb el motor en marxa i ja ho hem comentat alguna vegada que cada vegada que faci falta truquin a la policia, perquè és la manera de insistim i que ells facin cas. Sí que nosaltres tenim diferents opcions amb el tema de l'estació de busos, però com que no en tenim cap encara de definitiva no li voldria donar unes esperances per una cosa que encara no tenim clares. Per tant, tornem a parlar amb el meu company Martínez de que la policia segueixi fent actuacions perquè els busos estiguin en condicions. En quant al tema dels contenidors, per sort allà on estan posats aquests doncs és una zona ampla que estan relativament lluny de les vivendes i com tots els contenidors doncs, provoquen les seves molèsties. Ja els vam canviar d'on estaven en la ubicació inicial per una apreciació que ens va fer vostè mateixa i els vam canviar en aquesta altra banda, entenent que les apreciacions que ens havia fet doncs, eren correctes i els vam canviar a la ubicació actual que creiem que doncs, és correcta i, no, i de la zona on està doncs, és la zona on menys problemàtica ens pot donar. Moltes gràcies. El que jo li vaig dir no era ben bé això, la precisió que ens va fer vostè és que canviéssim aquests contenidors i els poséssim a dalt de tot tocant el sorli. Vostès van fer una consulta amb els veïns d'aquella zona a veure si acceptaven que poséssim els contenidors allà i els mateixos veïns els van dir que no, perquè a més era una zona més estreta i tal. Nosaltres tractem cada ubicació en relació amb les que té al voltant i aquesta considerem que està en una zona que està bé. No li puc dir res més per la distància, per l'espai, que tenir-los més a prop que lluny doncs és un problema, ja ho sabem, per això que intentem que tinguin les menys molèsties possibles. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem a l'última pregunta per escrit que han fet, que és del Club Natació Sitges. Endavant, digui el nom i també el nom de qui ve.
Soc el Carlos Fernández, el tresorer del Club Natació Sitges. Bona tarda, senyora alcaldessa, regidors, i resta dels presents. No voldríem començar sense transmetre una mostra de condol al treballador del nostre club, l'Eric Ricciardi, per la recent pèrdua de la seva mare. Avui compareixem en aquest ple el president, la Junta, treballadors i molts socis que ens acompanyen. Tots tenim molta feina, però l'hem deixat de banda aquesta tarda per la transcendència del tema que ens ocupa. El text que teníem preparat per exposar avui començava reclamant la reunió que el regidor, senyor Jaume Monasterio, es va comprometre al ple anterior a mantenir amb nosaltres per avançar la dissolució del Consorci. Òbviament, el text s'ha vist modificat, ja que el dilluns, dues hores després de registrar la sol·licitud per comparèixer avui en aquest ple, ens van citar per reunir-nos demà. Confiem que demà es responguin a les preguntes que vam plantejar al ple d'octubre, ja que a hores d'ara encara no hem rebut ni una sola resposta. Nosaltres som molt conscients que el Consorci s'ha de liquidar, però això no s'ha de confondre amb liquidar també el Club Natació Sitges. Per tal de no fer mal sense sentit, serà suficient si, a l'hora de calcular la liquidació, es valorés el cost del manteniment que ha deixat d'assumir el Consorci com a arrendador de l'immoble, valorant les aportacions en forma de serveis tal com estipulen els estatuts de constitució del Consorci i fer una nova taxació de l'immoble. Ni la Junta actual del club ni l'equip de govern actual tenim dret a carregar-nos la feina feta des de 1925 per tantes juntes i tants equips de governs que ens han portat fins aquí. El model del Club Natació Sitges ha de canviar. El club hauria de tenir la mateixa sort que la resta de clubs de Sitges, on és l'Ajuntament qui posa a la seva disposició les instal·lacions, la neteja, el manteniment i també s'encarrega de pagar els consums dels subministres, perquè els clubs puguin realitzar els seus entrenaments i celebrar les seves competicions. No hauríem de ser com tots els altres clubs del municipi? Entenem que la nostra activitat comporta el manteniment d'una piscina i que això val diners. Per això nosaltres els hem proposat l'entrada d'un operador extern, que mitjançant una concessió de 50 anys s'encarregui de fer la inversió necessària per posar al dia les instal·lacions, mantenir-les i mitjançant un conveni entre les tres parts encabir les activitats esportives del Club Natació Sitges durant aquest període. Amb aquesta proposta aconseguiríem salvar el club a 2 anys del seu centenari. El municipi no perd un patrimoni per sota del preu real de l'immoble i no ha de fer cap inversió, ni el suposa cap cost. El preu de la concessió és raonable per l'operador, ja que es limita la inversió en les instal·lacions, mantenir els llocs de treball i encabir les activitats dels circuits federats d'esportistes. L'operador evita fer una inversió de compra que, tenint en compte la valoració que es va realitzar l'any 2011, estaria al voltant dels 6 milions d'euros, sense actualitzar-la a 2023. Durant aquest mes de desembre, si l'Ajuntament no fa res per evitar-ho, entrarem definitivament en concurs de creditors, en el que sabem com entrem, però desconeixem si en sortirem. És per tot això que demanem una actuació urgent per part dels representants municipals i els instem perquè la reunió de demà serveixi per prendre les mesures necessàries per evitar que l'entitat entri en concurs de creditors i es pacti un full de ruta per la salvació del Club Natació Sitges. Moltes gràcies.
Per respondre al regidor d'Esports, endavant.
Breument, aquesta conversa l'hem tingut 3, 4, 5, 6 vegades, diria jo. La proposta que fa el Club Natació, que és molt lògica, legalment no es pot fer. Legalment no es pot fer. Això ho he explicat jo 1, 2, 3 les vegades que ha fet falta. Nosaltres no ens podem saltar la llei. Nosaltres no podem buscar un operari. Nosaltres hem de fer un concurs. Nosaltres hem de fer unes propostes. No ho podem fer d'aquesta manera. Ho he explicat una pila de vegades. Què més voldria jo? Que aquesta és la proposta que jo vaig fer en el moment que vaig agafar la regidoria, però quan ve intervenció, ve secretaria, ve els serveis jurídics de l'Ajuntament i et diuen que així no es pot fer, us ho hem explicat una pila de vegades. Sembla molt fàcil. No ho és. Tinguem-ho clar, no ho és. Ni aquesta directiva ni aquest govern es pot carregar la feina que han fet altres directives i altres governs. Però en aquest moment ens toca refer la feina que alguna directiva no va fer bé en el seu moment. Cuidado, eh? O sigui, siguem conscients. I són tan socis, sou tan socis vosaltres com jo, ho sabeu que jo també sóc soci i que jo també he hagut de participar en aquestes accions moltes vegades. Per tant, tingueu clar, i us ho he dit mil vegades, més ganes que nosaltres de que el club, sobretot la secció formativa, tiri endavant, no la teniu cap de vosaltres, us ho puc assegurar. Però no es poden fer les coses de qualsevol manera. Això tinguem-ho molt clar. I sabeu que per part nostra hi posarem el que faci falta. I demà ens tornarem a trobar. I tornarem a parlar del mateix. I us ensenyarem la feina que estem fent nosaltres en aquesta direcció. Però no d'aquesta manera, perquè legalment no es pot fer. I us explicarem com nosaltres ho estem preparant. De manera que sigui legal per tots. Perquè si no és legal, no és legal ni per vosaltres ni per nosaltres. I el problema el tindríem tots plegats. I això és el que no pot ser. Gràcies.
Moltes gràcies. Només dir... Sí. Vinga.
Això s'ha de tenir en compte la liquidació que proposa l'Ajuntament o la liquidació, com jo proposava en una de les preguntes del 3 d'octubre, on deixava clar que la liquidació que proposàvem nosaltres era de forma unilateral per l'Ajuntament sense tenir en compte les aportacions del club.
Deixem que feu la reunió demà, que hi haurà els advocats, hi haurà tota la gent que està treballant. I et diré una cosa també, i no us han donat hora perquè avui veniu al ple, us han donat hora tan tard precisament per mi, perquè jo volia estar present i no puc estar, perquè tinc una agenda doncs, molt complicada, i al final els vaig dir, reuniu-vos vosaltres primer i no m'espereu, però és veritat que des del dia que veu venir aquí l'endemà, ell va venir i em va dir, busca un dia per reunir-nos. I jo he tingut molts problemes, és veritat, i per això us han donat l'hora tan així i segurament em penso que jo no crec ni que pugui estar perquè no trobàvem espai. Dir-vos una cosa que ho hem dit també moltes vegades, eh? Una cosa és el consorci que s'ha de liquidar i que ho hem dit per activa, per passiva, i jo em comprometo com a alcaldessa i responsable de les finances, de la legalitat d'aquest poble, el consorci s'ha de liquidar sí o sí. I una altra cosa és el club social, és que no té res a veure, per això estem fent tota aquesta batalla i per això no és fàcil i per això no s'ha fet abans. Però el consorci sí o sí s'ha de liquidar. S'ha de liquidar perquè tots tenim, com ha dit ell, tots els que estan aquí, tots tenim responsabilitat econòmica, patrimonial, tenim responsabilitats molt importants en aquest tema, perquè estem contra llei ja. O sigui, la llei ens obliga a liquidar, ja fa temps que ens obliga a liquidar aquest consorci i nosaltres, jo personalment i tots tenim la responsabilitat d'actuar legalment i amb el benefici de la població. I una altra cosa, evidentment, és el club social que teniu vosaltres, que evidentment que s'ha d'ajudar i per això s'estan buscant 20.000 fórmules per fer el màxim possible. Però el consorci es liquidarà sí o sí?
El consorci estem d'acord que s'ha de liquidar.
Sí, però de moment, si no hi ha voluntat de tots, ens està costant molt més. Ja. Perquè si no hagués hagut un moment que haguessin dit prou, es liquida i ja està. No, però és que jo estic parlant de la liquidació del consorci. Exacte, no us ho acceptem això. Però és igual, hem dit que no hi havia rèpliques, demà fer una reunió amb tots els advocats i amb tota la gent que està treballant en aquest tema. Moltes gràcies. Hi havia una altra persona que volia parlar. Endavant. Ai, estoy notando aquí.
Hola.
Endavant, digui el seu nom. I si veiem representació d'algú o no? Endavant.
Em dic Javier Sardà, sóc president de l'Associació contra l'Impost de Successions a Catalunya i no contra l'impost directament, sinó contra la mala aplicació. Per què? Perquè s'està aplicant malament i ve tot d'una arrel que aquí s'ha parlat molt i s'ha parlat moltes coses que tenen molt a veure. A veure, s'ha parlat molt de l'ús de les paraules. Vostè ha parlat de l'ús de les paraules. Jo puedo ser un asesino, nunca seré un verdugo. Y habremos matado a una persona, una por mandato de la administración y otro por realización propia. Uno se va a tomar copas y el otro se va a la cárcel. Una parcela de terreno es dominio público, una parcela de solar es dominio privado. No existe plusvalía en parcela de solar, porque paga IBI. El IBI es por valor de suelo de solar, que tributa por valor catastral, y la parcela de terreno puede tener valor catastral de terreno. Les pondré un ejemplo. Dos edificios. Protección oficial privado. Está sobre terreno, está sobre solar. Cuando estos señores se venden el bien inmueble de construcción de titularidad privada y se lo venden en el mercado libre, pasará a tener construcción privada y suelo privado, con lo cual hay plusvalía, porque el terreno privado, hay público, que era una vivienda de protección oficial, pasa al mercado privado. Ahí hay la plusvalía, cuando una superficie de dominio público pasa a ser de dominio privado. Esto parece ser que los servicios jurídicos... Vamos. Yo todo esto... Yo no soy jurista, ¿vale? Pero sé leer. Todo esto lo he aprendido leyendo el BOE. El resultado ha sido que mi alegación ante la Diputación me han devuelto la plusvalía. Mis hermanos, tú no eres jurista, nuestro abogado de la calle Diagonal nos hará la alegación. Al principio ni siquiera eso, porque el abogado decía, no, la plusvalía se ha de pagar, todo el mundo la paga. Esto que dices, esto es una locura. Yo presenté mi alegación y mis hermanos cuando salieron sentencias, porque ya habían 6 sentencias de Tribunal Constitucional, no estamos hablando de una cosa que viene de hoy para mañana, dices, a ver, están diciéndoles el Tribunal Constitucional que es confiscatorio utilizar el valor catastral del suelo solar, no se lo han dicho la parte final. ¿Por qué? Porque tributa IBI. No puede tributar otra cosa. ¿Qué pasa? Es que no es terreno, es solar. Claro, todo esto no lo han dicho. ¿Por qué? Porque revientan las arcas del Estado. Lo han dicho para que los juristas, estos señores que tiene el ayuntamiento, que deberían saberlo y deberían haber hecho mi razonamiento sin ser jurista, lo hicieran para decirles, dejen de cobrar plusvalías. Esperemos 4 años y no tendremos que devolver 2.500 millones. Lejos de esto, los juristas, que usted ha dicho que faltan recursos, no, lo que falta es diligencia. Yo puedo decir que falta diligencia porque yo no estoy sentado ahí. Usted no puede decir que falta diligencia porque no queda bien con sus compañeros. ¿Me explico? Entonces, falta diligencia. ¿Quieren que deje de hablar? Vale. El tema es el siguiente. Cuando usted entiende que un terreno es no es un solar, y lo pueden entender solo leyéndose la normativa de Clavagarán de Sitges. Solar, obligado a conectarse a la cloaca municipal. Terreno, podrá disponer de un depósito de aguas fecales. Explíqueme usted si puede ser lo mismo. Es imposible. O el legislador es imbécil, o dice que es obligado a una cosa y en el terreno dice que no es obligado a conectarse. Esta situación es curiosísima. Tengo un contencioso contra... Tengo otro contencioso que habrá... Espero que no haya repercusiones patrimoniales porque no se tenga que derrumbar, pero el regidor de urbanismo me ha obligado a derrumbar, y usted lo ha firmado, una instalación, que no construcción, dentro de un solar. Usted ha dicho antes, y repásese la grabación, y verá que ha dicho que en el oasis es un terreno que no tenemos competencias. No, en el oasis es un solar en el que no tienen competencias. El señor de Junts ha hablado de situaciones de ocupación delincuencial. La ocupación en terreno se puede. La ocupación en solar es usurpación, no es coocupación. Cuando una persona tiene una vivienda en terreno de protección oficial y se ha largado a su pueblo y la ha dejado vacía porque ha dicho, oye, aquello es mi propiedad porque la obtuve como protección oficial, ¿la ley qué hace? Coño, esto es una vivienda de protección oficial. Si usted tiene recursos para tener su vivienda en su pueblo, aquí la deja vacía, tiene 2 años. Si la deja vacía 2 años, se puede ocupar. Porque es propiedad pública. Si está sobre terreno, es propiedad pública. Por eso la ley permite la ocupación sin delito en terrenos. Por eso cuando un policía municipal entra en un solar, sale escaldado. Y cuando un policía nacional, o sea, Mossos de Escuadra, entra en un terreno, sale escaldado, porque se han equivocado de ámbito. La policía municipal puede sacar a los ocupantes ilegales, usurpadores, no hablemos de ocupantes ilegales, porque cuando el bien inmueble tiene un propietario y está pagando todos sus derechos de uso, y si ustedes se fijan, solo hay 2 impuestos en España. 2. El IBI y el impuesto de circulación. ¿Por qué? porque es la manera de dar seguridad jurídica al individuo que usa un coche y al individuo que usa un bien inmueble. Eso...
Perdón, por esto, pero ¿quiere hacer una pregunta concreta?
Sí,
¿o qué es?
Quiere hacer una pregunta.
Porque,
¿por qué no están actuando contra los ocupas en bienes inmuebles sobre solares? ¿Y por qué están dando, como ha dicho muy bien el regidor de Valens, por qué están dando... incluyendo en el padrón, ¿vale? En el padrón de municipal a señores que son usurpadores, no son ocupadores, no ocupan, porque para ocupar tienes que tener un título.
Bueno, pero la pregunta exacta es por qué. Me la repite, por favor.
Mire,
es que no me ha quedado claro.
¿Por qué el señor de su administración de recaudación a mí me devuelve la plusvalía? Y de la misma plusvalía, el mismo bien inmueble, a mis hermanos no. Atenta, ¿eh? El señor que firma es el mismo. Tres días después, a otras personas les dice que no. ¿Por
esto
qué?
Esto lo preguntará el servicio de...
¿Vale?
De ellos lo preguntarán.
No, ya se lo digo. Lo pregunté por la vía de la OAC. ¿Sabe la respuesta de la OAC? Su asesor jurídico. Es que usted hizo la consulta antes de la sentencia. Hay la reclamación de devolución antes de la sentencia. Y dices, ¿y usted qué tiene que ver el momento en que se haga una reclamación de una devolución, de una autoliquidación? No es una liquidación ejecutiva de la administración. Es que una liquidación no es una autoliquidación. Aquí las palabras se confunden rápidamente. Y el Tribunal Constitucional lo ha dicho. Y ha parado todos los procesos en Madrid. Porque dice, error patente, confundir autoliquidación con liquidación. Las autoliquidaciones se han de devolver todas.
Bueno,
todas. Tienen un problema muy gordo, ¿eh?
Sí, ya lo
sabemos. ¿Cuánto hace que se lo dije? ¿Se acuerda? ¿O no se acuerda de mí?
Sí, 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 sí.
Hace más de 4 años.
Sí,
que no a usted, sino al señor Ford,
sí,
se lo dije.
Sí, sí, me acuerdo.
Corrijan ahora, porque dentro de 4 años, cuando salgan sentencias, ya no habrá nada que devolver. Cuando salgan sentencias, ya la hablaremos. Salieron sentencias, las mías... Les dije, corrijan porque dentro de 4 años el problema estará.
Bueno, per nosaltres ho hem de fer quan surt una sentència, evidentment.
No,
i ja està,
vostès ho han de fer quan tinguin un departament jurídic que sap el que fa. Porque yo esto yo lo he hecho sin abogados, simplemente leyendo la ley. ¿Por qué? La ley del 2004, no se la han leído ni uno de los juristas que hay en el ayuntamiento.
Bueno,
no, i això és una apreciació mía.
Molt bé, doncs per això ja l'hem donat bastant més de 3 minuts, doncs ho deixem aquí. Ella pren nota perquè ella farà la consulta més particular i li contestarà, d'acord?
El problema no és suyo,
així que moltes gràcies.
El problema és de los técnicos juristas que, de verdad, no se leen la ley actualizada del 2004 o no la entienden.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, moltes gràcies. Moltes gràcies i bona nit a tots i a totes.